did I come in on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Ens anem ara als Antípodes, ho fem escoltant els Men at Work amb aquest accent anglès tan curiós, amb aquesta cançó que es diu Down Under. Què és Down Under? Doncs Austràlia, és com molts coneixen aquest país, com dèiem, els Antípodes, a l'altra banda. Però no només anem a l'Austràlia actual, sinó a la de finals del segle XVIII, una part del món anomenada llavors pels anglesos Terra Austral, o Nova Gales del Sud, i que en els seus inicis fou colonitzada per enviar-hi la nombrosa població reclusa que s'acumulava a les presons britàniques. Aquest és el punt de partida i fil conductor de la novel·la Convictos, que ens narra les vides d'una dotzena d'aquests convictes. A part, en parlam ara mateix amb el seu autor, en Gerard Duelo. Aquí saludam. Molt bon dia, senyor Duelo. Benvingut a Ràdio Vella.
Molt bon dia.
Escolta, per què l'imperi britànic va enviar fins a 150.000 prisioners tan lluny?
Perquè els estaven enviant abans a Virgínia, a Estats Units, i va, quan Estats Units va declarar la independència, no en va voler més, i se'ls hi amuntonaven allà en els barcos inútils que tenien els rius Tàmesis i tal, i allò ja era insuportable. I bàsicament la causa és que tenien unes lleis molt, molt estrictes. Allà robaves una cistelleta de fruites i ja et tocaven gairebé, era un judici automàtic express que et tocaven de 3 a 5 anys.
El somni humit de Donald Trump, sí.
Sí. I en seguida se'ls acumulaven, mentre se'ls podien enviar a Virgínia o allà, estupendo, però quan allà en van dir prou, doncs se'ls amuntonaven. I com les lleis no van canviar, sinó encara van empitjorar, que van afegir en els revolucionaris irlandesos i els escocesos, que també els tancaven, doncs bueno, es van tenir que enviar barcos i barcos el més lluny possible, allà on tu has dit, a les tierres australes.
Escolta, quin tipus de persones o personatges eren els presos que s'enviaven a les Antípodes? Tu ens has explicat que era gent, doncs, que robava. Entenem, per tant, doncs, el que gent pertanyent al que despectivament es va conèixer posteriorment com a lumpen, o sigui, persones, doncs, de baix estrat que havien de robar per menjar, i també presos polítics, pel que entenc. Una mica de tot.
Perquè és cert que la gran massa, evidentment, els que roben o fan petits urs, són gent que no té res, i això és evident, i si algú fa un gran urt que estafava amb algú perquè era ric, doncs l'enganjava menys. No? És cert que la primera massa no era una criminal que es dedicava a assassinar i tal, que també n'hi havia algú, però a la gran massa era, jo diria, exageradament penada. Però hi havia de tot. Per això hi havia arquitectes molt famosos, com va ser en Green, que havien fet grans edificis a Londres i que havien entrat en una estafa, diguéssim, una quiebra processal, doncs també hi va anar. Gent falsificadora de moneda, que aquell temps eren molt prestigiosos, perquè falsificar una moneda amb els pocs medis que hi havia, doncs era... no era un tio de baix nivell, però també acabava allà, i com això van anar molts empresaris. Per tant, va haver de tot, en 150.000 va haver de tot. Evidentment, la gran massa, jo diria que van ser gent pobra, ingènua, o el que fos, que no li quedava més, com el meu personatge, que els meus personatges que es barregen amb molts de la realitat. O sigui, jo he jugat tot el que diu el llibre, i per això l'ha prologat el cònsol d'Austràlia i l'ha felicitat, un home que també és de Sydney, pues, i s'ha pogut barrejar la realitat dels molts personatges que estaven poc documentats amb els ficticis, i no ho adivina el lector fins al final, que al final de tot hi ha una explicació que sorprèn de quins van ser veritat, I et diré una cosa, el que més sorprèn és que moltes coses que la gent pensa que és un personatge fictici o que van passar coses fictícies perquè és molt difícil de creure, al final són les verdaderes. O sigui, les més sobtoses són la veritat, van passar coses verdaderament tenebroses, sí.
Sí, escolta, tu com t'has documentat per fer aquest llibre?
Bueno, dos maneres. Una, me'n vaig agafar el barco i vaig estar 3 mesos donant la volta a Austràlia, a Tasmània i a Nova Zelanda.
Però com que vas agafar el barco? Vas agafar el barco als Inagraeix? O quin barco vas agafar, perdona?
No, vaig agafar el barco estant a Sydney.
Ah, sí. tu vas anar a Sydney... A veure, tu vas...
Jo vaig anar a Sydney...
Tu vas anar a Sydney en barco?
Sí, no.
Ah, d'aquell...
Vaig donar la volta a Austràlia, Tasmània i Nova Zelanda en barco. I allà vaig anar amb avió.
Amb avió,
però
perfecte.
El que està és... A veure, jo he anat en barco, m'he fet tot el Mediterrani, he sortit de Barcelona i he tornat. Vull dir que això no és el cas. O he fet tot l'Atlàntic en barco.
Però
en aquest cas no era una aventura. No era una aventura nàutica... Disculpa, era una... Vaig pujar un barco petit, però d'altres, i era una aventura. Jo anava a aprendre, a conèixer un país que ja havia escrit. Et vull contestar la pregunta. Jo, que sóc escriptor d'altres temes, sobretot de temes del poder dels forts sobre els dèbils, i estava escrivint Camino de Cruces, que és una altra novel·la, em va caure una informació que ara no recordo exactament petita, i vaig dir, ostres, aquí hi ha algú que no he sentit mai amb els 10.000 llibres que tinc, mai m'ha caigut gairebé això. I vaig començar a buscar per internet i vaig veure que no hi havia gairebé res que parlés d'aquest primer, diguéssim, 50 anys. Tot era de quan es va trobar a l'hort amb el Burne, o el puesto que era amb el Burne. Llavors sí que hi ha molts llibres, però d'aquells primers anys solament de l'assentament de presos allà, vaig estranyar que no hi havia quasi res, però vull dir res, en anglès. Jo he viscut a Anglaterra i parlo l'anglès. Per tant, això així va començar el meu interès. I quan estava escrivint el que podríem dir la primera sinopsis, la primera base, la primera escaleta del que podia ser un llibre, em vaig veure interessat en allà, me'n vaig anar 3 mesos, i també, sorpresa, a cap llibreria, o quasi cap, vaig recollir 2-3 llibres en anglès, allà, molt centrats a la història global, i d'allà podria treure datos. Vaig començar a anar a les ruïnes de les presons, i allà, a les tendes de souvenirs de les ruïnes de presons, doncs hi havia sempre un fulletet petit, una petita de quadernet que deia el que passava en aquella presó, i així vaig anar recapitulant informació. Disculpa, m'he allargat, però per entendre-ho bé.
No, és un plaer sentir-te i, en fi, el matís era important. Aquest matís que tu expliques, que hi ha molt poc treball de ficció literari, fins i tot cinematogràfic, que es dediqui als primers 50 anys. Perquè, per exemple, cinematogràficament tenim coses com la pel·lícula Austràlia, no?, que escoltarem ara de fons el tràiler.
Bienvenido a Australia. Estaría mucho más cómoda si se pusiera algo un poco menos constrictivo.
Limítese a mirar la carretera.
Aquesta pel·lícula protagonitzada per Nicole Kidman, australiana ella mateixa, i en Lobesno. Clar, és la segona època, no? Tu, en canvi, t'has concentrat en els pioners, no? En els primers que van arribar allà, no?
Sí, a veure, aquesta és la, com has dit molt bé, és la segona època, quan ja hi ha certa infraestructura. Has de pensar que els meus personatges i el real, la realitat, arriben allà a l'est d'aquell gran continent, que és tan gran com Europa, i desembarquen a una bahia blanca, per uns datos que havia tingut el capità Cook i aquests exploradors tan importants que exploraven les terres astrals, i no hi havia res més. Hi havia un informe del biòleg Bass que deia que era un paraís d'animals i de flora i fauna, que ho era, però bueno, el que sembla un paraís, després quan t'hi poses, les formigues, les aranyes, les 6.000 espècies que no hi ha més que en aquell continent, no eren tan agradables pels que tenien que anar tallant arbres i fer un campament i després edificar ells mateixos les presons i edificar ells mateixos les carreteres. Tot allò no era tan romàntic.
Sí, o sigui,
més 15 anys...
Disculpa, havien de construir les presons que després anirien a viure a dins?
Perdona?
Havien de construir aquests primers...
Tot, ells van tenir que construir tot.
Però les presons, les mateixes presons que després ells quedarien
sí,
interns.
Clar, primer van dur unes tendes de campanya petites que després de 8 mesos d'anar pel mar, perquè vull dir, no és un viatge de... No és un viatge de
sí, sí, com era el viatge?
Horrorós. Tu imagina't tots en un banc, baixar encadenats de peus i pujar pues, una hora o dos al dia a coberta per turnos i estar allà baix, cagant o pixant, menjant, amb unes galeres allà sota, l'únic que no remava, però anaven amb un barco de vela, un barco que tampoc va sempre amb vent de popa o vents favorables i que van, bueno, horrors, tu ja fes tenir una idea, allà amb freds, quan entraven a zona de fred, l'aigua els entrava, quan entraven pel sur fa molt fred, perquè van anar pel sur, i per tant, aigua freda, gelada, vents freds, barcos de fusta...
Clar, van anar fregant, no l'Antàrtida, però sí la zona austral, vamos.
Sí, és pel sur, vas pel cap, no,
el cap sud,
d'Esperança, i vas pel sur, estàs ja a baix d'un paral·lelo que fa fred.
Fa fresqueta, sí.
I, de fet, ells quan ja s'aboren al sur del mar de l'Índic, pues allà les tormentes són molt fortes, soniques, i jo, en fi, ja hi he estat, en un altre viatge a Terra Gavada, i jo he estat a l'Antàrtica, a baix, i m'he tirat 2 mesos. A part de la gent es pot pensar ara que jo em dedico només a escriure i a viatjar.
I a viatjar, sí.
Però jo encara sóc empresari i sóc president de moltes, de 7 o 8 grans institucions nacionals. Sóc el president de tots els agents immobiliaris d'Espanya, del Consejo General de los Colegios Oficiales, agentes de la PBMB, i moltes més coses.
Deu estar molt ocupat.
Sí, efectivament, ho dic per això, no ho dic per res més, perquè tinc...
On ha tret el temps per escriure a les nits?
Pues és això, és quan tu tens una vocació. Jo sóc un frustrat des de que tinc 12 anys, sóc un impostor, és a dir, estic en una postura que no em pertany, i només els diners i l'ego de l'edat jove, quan tu tens 20, 30, 40 anys, l'ego del poder, de ser president de grans multinacionals, com vaig ser, etc, i el diner, i la família, i tenir una casa gran, i un barco, i tot això, et mantén apartat de lo que vols. Tu vols ser, millor, quasi vols ser un pobre pintor i escritor que es dediqui a l'art, i això, pues, la vida te lleva, i la vida te lleva no dejar. Però jo sempre he buscat moments del dia, a les 2, a les 3 de la nit, sempre he tingut que escriure o llegir, tinc 10.000 llibres, i escric sempre, i tinc molt no publicat, perquè a mi em satisfà només escriure-ho, i això és el que volia dir. Volia dir que jo he alternat l'escriptura amb sacrifici, però el que agrada no pica. És a dir, però ara sí que hi ha la meva edat, que encara estic a la 7ª vida, i espero que poder 7ª, si estic a l'última, però l'última part, i he tingut 7 vides molt intenses, i aquesta pretenc que també ho sigui, però com a escriptor. Jo d'aquí un any o dos estic veient que aquest llibre s'ha vengut, s'ha agotat sense les llibreries, en 20 dies s'ha agotat tota l'edició, estem a la segona, em sembla que arranca superbé. És cert que si hagués estat en Planeta i Grijaldo i algunes de les grans editorials que les estaven llegint i que em deien que l'any que ve o a l'altre segurament podria sortir per Sant Jordi, va venir una editorial petita que vaig veure que arriesgava els seus calarets en treure una novel·la de mig quilo, de 600 pàgines, a un autor relativament novel, tot i que ja havia fet llibres i havia vengut bastant. L'any 77 vaig vendre 33.000 llibres d'un llibre, 33.000 exemplars, i ara és el moment de que vull dir, ara em posaré a escriure més novel·la històrica, que és la meva vocació, he estudiat, he anat 5 anys a l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu totes les nits, traiem com pogués ser, pues, hores de la nit, I és una vocació, i això és una vocació, i si ara veig que agrada aquest llibre, doncs en tinc dos més molt, molt, molt interessants de història, de novel·la històrica, també molt similars, però el que vam fer els espanyols, els primers 15 anys, el que vam fer allà a República Dominicana i a les primeres costes va ser horrorós, i em motiva escriure sobre els desastres que va fer els humans.
Molt bé, parlant de desastres, i per cert, l'escola de l'Ateneu, déu-n'hi-do, que ha creat escola i de quina han sortit, pel que veig, escriptors importants. Sí, sí. Escolta una cosa...
El meu company era el Falcones.
I sí, en Falcones és el més representatiu, en fi, l'Ateneu, institució. Però pels formatòries que no la coneguin, és baixant a la Rambla, el primer carrer, a mà esquerra, un Ateneu guapíssim.
Carrer així, Santana.
Carrer Santana, el cantó de la Vila de Madrid, de la plaça Vila de Madrid.
El carrer Canuda.
Carrer Canuda, ha de ser soci, això sí, per entrar-hi. Però, bueno, potser et deixen entrar a mirar el jardí astronòmic.
No, si tu et pots inscriure, et fan soci automàticament mentre dura el curs. És a dir,
però el que no es pot fer és pujar-hi a fer un cafè o visitar-la.
Destrínculis i pots colar si ho saps fer, però vaja, no.
En fi, és molt, molt recomanable. En qualsevol cas, deixem tornar a Austràlia. Clar, aquests presos, qui els controlava? Qui controlava fer aquesta, la seva feina?
Els mateixos presos.
Els mateixos presos, no? Com a tot arreu, clar.
Sempre hi havia els que controlaven, els que controlaven, això era així.
Sí. No, hi ha experiments sociològics sobre aquesta qüestió.
El primer que va escriure sobre això, República de Platón.
Molt bé.
És a dir, la República de Platón, qui controla qui?
Molt bé. Escolta, algun d'ells amb el temps però van passar a ser exconvictes i, per tant, homes relativament lliures. A més, també hi havia colons que arribaven a la colònia. Què feien aquesta gent a l'altra punta del món? O sigui, tot això passa a finals del segle XVIII i a principis del segle XIX, quan tot just l'estat modern, l'estat britànic, s'està desenvolupant. I s'està desenvolupant, doncs, en zones on està provant el nou estat modern, com pot ser, per exemple, doncs, les colònies, doncs, a altres parts d'Àsia, com per exemple l'Índia mateixa, la joia de la corona. Austràlia passava igual? O sigui, va ser un espai, un banc de proves per al nou estat modern que s'estava fabricant a Europa?
Mira, jo si va ser un banc de proves conscient no ho sé, però la realitat és que sí que va ser una experiència única i, per tant, sempre una experiència única és un banc de proves. Allà va passar que gent, nenes, una nena, la Mary Roybey, amb 13 anys, pues que la van separar de les germanes i quan tothom acabava els seus 3 o 5 anys de deportació no tenia diners ni medis per tornar amb un barco a casa que estava a 8 mesos de distància. O en aquells moments amb els barcos millors pues poder hi ha 6 mesos. Llavors, realment, molts es quedaven i el cas, per exemple, de molts personatges o alguns meus, com la Mary, pues es va casar amb un tenent i va ser la dona més rica d'Austràlia i la seva família encara ho és, va crear el Banc d'Austràlia, va crear els estillers, va crear molta cosa ella mateixa, que va tenir molts fills, i és un, hi ha un cas com molts altres que es llegeix a la novel·la i que no desvelaré perquè
no sap
quin és el bo o no. Però bueno, la resposta és van haver molts excolons, exconvictes i colons que anaven allà a fer el negoci de posar pues, bars o el que fos, ja encara avui hi ha una cervesa molt coneguda que té el nom del propi fundador, que va ser un excombito que va fabricar les primeres cerveses allà, és un també dels meus personatges. Sí.
Molt bé. Ja per acabar, perquè sé que té una reunió i nosaltres també tenim...
Sí, ara hi ha una altra ràdio que m'espera.
Carai, tu, quin és un no parar, això.
Sí, i a les 11... Avui tinc 5 vídeos.
Molt bé, molt
bé. D'allò.
Sí. Carai. Escolti, moltíssimes gràcies, Jardó.
Ens
hem quedat amb moltes preguntes per fer. Per exemple, la
qualsevol població... altre dia que em vulguis trucar, que ho tinguem així de planificat, doncs jo estaré sempre encantat d'explicar coses sobre el meu llibre.
Moltíssimes gràcies, senyor Duelo. Recordeu aquest llibre, Convictos, de l'editorial La Vocal d'Elis.
D'Elis. La Vocal d'Elis es pot comprar amb Amazon, poses Amazon Convictos Austràlia,
sí,
perquè n'hi ha un altre que
sí,
diu Convictos, que és un cuento.
Perquè si posem
La Vocal d'Elis.
Si posem la Metamorfosis a Kafka, doncs ens sortirà un altre llibre. Gràcies i bon dia.
A tu i a vosaltres,
salut.
A tots els que ens han escoltat.
Salut, gràcies.